Capdevila, Moreno, Sanaüja, Camins.
Estàs sonant Indiana Jones. És que ara parlarem de temes profunds, seriosos, transcendents. Però fa temps que no veia l'Anton i t'he de transmetre que una de les meves obsessions, a part de la gent del 2% que no ha anat a fer la selectivitat dels 42.000, m'obsessiona molt què passa amb aquest 2%. I porto 3 dies. I el gag d'Anna R, Anna Guerra, Indiana Jones, em ve molt de gust. No sé si sou partidaris.
Totalment. Jo ja vaig començar amb els meus fills a veure la sèrie.
La saga,
la recuperació, totalment,
la saga original.
Totalment a favor, molt a favor. O sigui, jo crec que una criatura que s'ha criat sense Indiana Jones és una criatura que li manca alguna cosa important i rellevant a la vida.
Anton Verdem, benvingut al programa. És un plaer escoltar-te. Jo tinc moltes ganes i volia demanar-vos, ja veig que sou indie fans. Ja tinc les entrades jo, eh? Ja he agafat les entrades. Perquè tinc moltes... Estic... Després igual surto plorant del cinema, però bueno, jo tinc moltes ganes. Vinga, va, ara parlem d'actualitat. Anna R, va, aquesta elecció que s'ha fet de Junts des d'aquest divendres és la nova presidenta del Parlament en substitució de Laura Borràs. El ple de la cambra l'ha escollit en segona votació per majoria simple, 64 vots a favor del seu partit i d'Esquerra i els vots en blanc de la CUP, tal com va passar igualment a Laura Borràs. Un cop proclamat el resultat de la votació, l'Anna R ha ocupat el lloc de presidenta de la mesa. S'ha posat aquesta medalla d'honor del Parlament, que en el cas de la presidència és d'or, i ha adreçat el seu primer discurs als diputats, elogiant molt a Laura Borràs i homenatjant una mica a la forca d'ell. No sé com valoreu aquest moment. L'hem estat retransmetent pràcticament durant mesos. No sabíem qui seria la substituta de Laura Borràs i ara ha arribat.
Si voleu, obro foc.
I tant, Anton,
jo puc dir que conec Anna R personalment, breument, de quan era alcaldessa de Vic, batllessa de Vic. Mm-hmm. Llavors, el que puc dir és que em sembla un retorn a la normalitat institucional. És a dir, és una persona que ningú enganya, és a dir, és independentista, té una filiació demòcrata cristiana, recordem que arriba a l'alcaldia de Vic de la mà d'en Viladabadal. I al final, com a alcaldessa de Vic, en el moment, bàsicament el que es va destacar és per ser una batllessa molt propera, és a dir, una persona molt que toca molt de peus a terra. Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, la tasca institucional com a presidenta del Parlament, bueno, no ho sé, en aquest sentit és una incògnita, tampoc és que sigui un càrrec, no, diguem-ne, que hagi de donar-nos grans titulars, en aquest sentit.
En principi,
eh?
No, és una persona una mica que posa ordre, no?, podríem
correcte.
Dir.
Correcte. Jo l'únic que destacaria és que sota el meu punt de vista, la van posar a la picota injustificadament per unes declaracions al Parlament en el seu moment que em semblen d'una normalitat, vaja, planera, institucional, i que un cert pensament políticament correcte i una mica, si m'ho permets de dir així, amb tiquismiquis i allò que te l'agafes amb paper de fumar,
a veure.
Doncs van tergiversar. No, quan va fer aquelles declaracions sobre que a vegades els catalanòfons tendim a adreçar-nos en castellà a una persona que pels seus trets físics doncs ens pot semblar a priori que no, i bueno, van dir, oh, vostè pressuposa. Miri, escolti'm, és una situació real i ja està, i que tiri la primera pedra qui no li ha passat mai a la vida, no? I fins i tot va acabar demanant perdó per això. Llavors, sincerament, no n'espero grans actes de valentia, no n'espero grans actes de rebel·lia, ni, diguem-ne, ni té unes aspiracions ocultes o, diguem-ne, un ego que no li cap al pit com passa amb la presidenta
sortint
val? Llavors, sota aquesta premissa et diria, doncs, què n'espero? Doncs una persona que ve del món processista i que estarà ja ocupant el càrrec el temps que quedi de legislatura.
Bueno, jo en aquesta vegada no puc estar d'acord amb...
Millor.
Puc estar d'acord. No comparteixo gens l'anàlisi que fa des del respecte i des de la distància.
Home, ben suposat.
Ha fet declaracions desafortunades, aquesta és una d'elles. És curiós perquè, si atenem els seus trets físics, jo li parlaria en castellà, és una cosa curiosa. Que ell acusi els altres de tenir trets físics cavernícoles que porta a parlar en castellà, quan a mi em sembla una cavernícola. Però bueno.
No va dir això, i a més jo defenso profundament...
Dit això.
Fil parlant de tot el que va dir, perquè a més ho penso jo igual.
Bon, dit això. Ha fet altres coses bastant patètiques, com per exemple a les 12 del migdia, en lloc de resar l'Àngelus, des dels altaveus municipals de l'Ajuntament de Vic, se sentia una oració laica pels presos, durant dies. a mi em sembla una persona que no pot estar gaire bé de la teulada. També va fer unes declaracions molt interessants dient que, esclar, que hem d'entendre algun castellà no parlant. No pot ser independentista. Dius, perdó. O sigui, és una darrere l'altra. És evident... Sí, sí, les ha fet. Els convido els nostres oients a que les busquin per YouTube. Són molt divertides. És mete pates 1, mete pates 2, mete pates 3. Jo, particularment, la trobo una persona absolutament patètica, d'un provincianisme brutal. No, és que em sap greu, perquè normalment estem d'acord amb el Tom, però en aquest cas...
Però escolta, no es tracta d'estar d'acord. Anton té la seva visió i tu tens la teva. Sí que
però,
és
per
cert...
exemple, aquesta última afirmació que has fet, d'entrada, el que et dic, Anna R. és una persona planera. És a dir, en aquest sentit, no és una persona que utilitza un llenguatge políticament correcte i tal, i per això va triomfar com a alcaldessa. Perquè
també és borratxos de bar, i no per això són presidents.
Perquè s'adreçava directament a una manera que el poble de Vic podia entendre. Et recordo que Vic, abans de l'Anna R. i de l'última legislatura d'en Vila de Badal, hi havia una formació que es deia Plataforma per Catalunya, espanyolista, racista, xenòfoba, que va ser primera força de l'oposició i que li va faltar molt poquet per governar. Val? La situació humana a Vic és la que és. En relació a això de que, mira, no pensava entrar per aquí, però ja que has tret tu el tema de que havia dit ella de com que no parlant no pot ser independentista, evidentment, això és una bestiesa, és fals. Però hi ha darrere una informació estadística que, a més, prové... Vaja, la font és Societat Civil Catalana, que, no ho dic jo, insisteixo, que diuen que el 92% dels catalanòfons s'autodefineixen políticament com a independentistes, vol dir que hi ha un 8% de catalanòfons que no ho són, mentre que només un 33% de castellanòfons residents a Catalunya, és a dir, catalans que parlen castellà habitualment com a llengua pròpia, es defineixen com a independentistes, mentre que un 66% no ho és. Són dades de Societat Civil Catalana del 2017, han passat 6 anys, per tant, pot haver evolucionat molt, però sí que voldria posar dintre d'aquest context, perquè m'imagino que aquesta estadística que jo explico i que, diguem-ne, el president de Societat Civil Catalana que hi havia llavors, el senyor Montbosch, per cert, persona que en el seu moment havia estat vinculada al PP, però que al seu municipi a Santpedor vota Esquerra Republicana perquè el candidat era el seu cosí germà, doncs es dedicava a explicar a tota aquella persona que el volgués escoltar. I Anna R., doncs m'imagino que, entre altres, era coneixedora d'això i probablement aquest comentari el va venir per aquí.
Molt ràpid, si ha de ser la presidenta de tots els catalans sentint-la ella i sentint-te tu, tinc veritables dubtes. Perquè si hem d'entrar en tot això,
presidenta,
acabarem malament.
Presidenta del Parlament.
Perdó, presidenta del Parlament. Però si una presidenta del Parlament ja comencem així, no hem d'interpretar, perquè si tu agafes un diccionari i agafes la pàgina 8 i la doblegues pel mig i la llegeixes per darrere, doncs podem entendre que... Uf,
no llavors, seguint a Chesterton, el que hem de col·locar és una pastanaga o un nap. Perquè Chesterton ja ho deia, diu, escolti'm, si parlem de tolerància no hi ha res més tolerant que una pastanaga o un nap.
Sisplau, fer servir Chesterton amb l'Anna R., a mi em sembla...
El que vinc a dir és que les persones tenim opinions i que tants caps tants barrets, i és probable que hi hagin opinions que molestin. Si vols una persona que estigui immaculada, que no hagi versat mai una opinió i que no pugui ofendre ni molestar, doncs posem-hi una pastanaga. Estic segur que hi ha un munt de pastanagues a les llistes electorals dels partits polítics, singularment al Parlament de Catalunya.
Sisplau, no, estàs retorçant els arguments polítics. És molt interessant el que dius, de pastanagues, naps, cols i tot això. Si volem persones que molestin quan parlen, doncs agafem els del Vox, els deixem allà una horeta i ens molestem.
Home, dir que Anna R. és Vox... Mira, dir que Anna R. és Vox és ajudar al creixement de Vox.
Per favor, entén el que t'acabo de dir.
Sí, que entenc el que dius.
Que necessitem persones que...
Que diguin el que pensen.
Ton, perfecte, collonut. Jo he dit el que penso de l'Anna R., em sembla molt bé que la defensis, em sembla collonuda. No tinc cap problema amb ella. Ara, he volgut donar la meva opinió, doncs em sembla molt bé. Segur que ho farà millor que la Borràs.
Per suposat. Us convidem perquè doneu la vostra opinió. I és molt interessant perquè, de vegades, sí que és cert que ens trobem que estem molt d'acord amb les coses. I en aquest cas, està molt bé que es vegi que hi ha una discrepància, perquè en aquest cas sou dues persones en un estudi de ràdio. Però a fora hi ha una societat, i tu has dit, tants caps, tants barrets, i això, en aquest cas, els grups, com a mínim, poden discrepar d'aquesta manera i és interessant escoltar-vos a tots dos. Si no voleu afegir res més, vull demanar-vos per la situació una mica de la carrera cap a l'alcaldia de Barcelona. Ara fa ja uns dies que es van produir aquestes apassionants eleccions. Jo penso que va ser una nit molt interessant, en principi, amb sorpreses. Tenim a un guanyador, que és Xavier Trias, una mica... Jo vaig dir aquí, divendres passat, contra todo pronóstico, i se'm van abraonar una mica, perquè, com a mínim, jo no pensava que pogués treure aquests resultats. Ha passat, va passar, ho dèiem al principi, per lo de la taula, per aquest estudi, i aquí en Pol Massà va dir que no serà fàcil pactar amb el PSC perquè Collboni sembla que té dubtes i es resisteix, i es va mostrar, doncs, com molt amable, molt suau, molt, molt còmode amb Esquerra. No sé què penseu que pot passar. Demà ja és dia 10, queda una setmana perquè arribi aquest moment en què d'alguna manera s'ha de pactar, o si no, ell serà alcalde, però clar, sense recolzaments patirà molt o serà impossible. Per tant, no sé com veieu aquesta situació justament a Barcelona.
Jo tinc curiositat per sentir el ton, aviam, que
clar, estem ben curiositats.
No, la veritat és que no tinc una opinió sòlida, formada, d'analista sobre aquest tema. Penso que la batalla és oberta. Penso que amb els resultats electorals a la taula tot fa pensar que el lògic seria un govern... Hi ha dues opcions viables, amb números, eh? Perquè saps que la política hi ha la vessant ideològica i la vessant pragmàtica. Des d'un punt de vista de números, hi ha dos pactes viables, que són el pacte, diguem-ne, progressista, tripartidista, etc., en el qual Esquerra ja ha dit que no s'hi presta, però que, diguem-ne, amb números és el que donaria major estabilitat institucional. I després tenim el número, que per mi seria el preferible, que és deixar governar el guanyador, però que implica una sociovergència, amb tot el que això implica de moltes coses. Val? I aquí, novament, hi ha una batalla d'egos, com és el cas del senyor Collboni, que s'ha passat tota la campanya dient, escolta, estic fart d'estar a l'ombra de la senyora Colau i vull governar, governar, governar. Amb l'agreujant, si vols dir-ho així, de que ell és còmplice de tots els disbarats que ha fet la Colau durant aquests 8 anys que ha governat. O 12, no ho sé, ja porta tants anys que ja ni me'n recordo, no? Llavors, clar, aquestes dues dicotomies, penso que si no hi ha un acord, evidentment, en tries, perquè guanyar les eleccions serà l'alcalde, el batlle, però que passarà una mica com li ha passat a la Colau aquesta última legislatura, és a dir, una geometria variable constant, i que, bueno, hauran d'obrir pactes que possiblement en el moment de fer la investidura d'alcalde, diguem-ne, no hi haurà, ningú voldrà sortir retratat en aquell moment, i sí, sortirà potser escollit amb 11 regidors, però encabat sota voce hi haurà acords. I vaja, coneixent una miqueta com conec a certes persones del Partit dels Socialistes de Catalunya, i com a tots els polítics en general, preferiran abans un mal pacte que quedar-se sense càrrec.
Sí, sí, no, jo també ho veig així. La qüestió és que penso que la nit electoral el senyor Collboni es veia alcalde, ho veiem tots, ell mateix...
És que bueno, van sortir tots tres dient ser alcalde. Jo crec que la que menys serà de Colau, crec jo.
Sí, és evident.
Però que... tant Collboni com Trias, doncs molt eufòrics.
En Collboni es veia alcalde perquè podia fer un govern paral·lel. Què li va passar? Una cosa que no s'havia esperat ningú, que el propi Pedro Sánchez, adelantant les eleccions, li va boicotejar la possibilitat de ser alcalde. Perquè, evidentment, Esquerra Republicana, davant d'haver perdut 350.000 vots, ara no s'atreveix a muntar un tinglado que el pot portar encara a perdre més vots de cara a unes generals, i estan realment alarmats. Em sap molt de greu pel senyor Collboni, jo crec que serà alcalde en Trias, de fet estic convençut, penso que serà alcalde amb el suport d'Esquerra Republicana. Jo avui
bueno,
en dia...
Això ja se'n suma, no?
No, però vull dir que els acabaran integrant després de les eleccions. No sé si el PSC es vindria en aquest acord. Podria ser, ja ho veurem.
I si no és explícit, serà via diputació per alguna altra banda.
Això segur.
És a dir, el que està clar és que tota la gent que cobra nòmina a final de mes a l'Ajuntament de Barcelona per part del Partit dels Socialistes tindrà...
Vol estar allà.
No, que no pateixin per la seva hipoteca. El missatge que els transmeto d'aquí és que estiguin tranquils, que segur que podran continuar pagant la hipoteca.
Sí. Escolteu, hem de fer una pausa per publicitat i després us demano com veieu una mica també la política general a la resta de l'Estat amb aquest anunci de Pedro Sánchez de convocar eleccions generals. A veure si tenim alguna novetat des de la darrera setmana, i també m'interessarà conèixer l'opinió d'Anton. Tornem de seguida, publicitat, i encara tenim uns minuts per seguir en directe aquí al Camins a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, el Garraf. 96.8.
Rafa Sanahuja.
Olivier Conte l'Aguilera, ell és president d'Elite Taxi i molt simpàtic, perquè ha estat... És que ets molt simpàtic, Olivier.
Gràcies.
Has arribat i dic que ets un tio simpàtic.
Camins.
Ràdio Estel.
Dintre de la península Ibèrica, Illes Canàries, per allà.
Que vol dir que a molta gent els tocareu els pebrots.
Hòstia, sí, ho sentiu. Que sapigueu que intentem sempre deixar el pas del bus lliure.
Expliquem històries.
És màgic i es nota la passió dels tertulians i estic molt agraït perquè que vinguin aquí un divendres a la nit a jugar amb nosaltres a fer ràdio, a compartir les seves opinions, doncs és fantàstic. Però l'indicatiu de que els agrada el que fan és que es tanca el micro i el debat continua i continua i continua en un altre to, sí, una mica menys formal, podríem dir-ho així, però molt amable igualment. Escolteu, mil gràcies. Abans de la publicitat, Anton, volia escoltar-te una mica respecte a aquest anunci de Pedro Sánchez. El veig envalentonat. És a dir, ja sé que Pedro Sánchez és un polític que normalment juga sempre l'òrdago, no? L'òrdago, la sorpresa, etc. Però, clar, aquest anunci, que jo no me l'esperava, de convocar eleccions, que després podem comentar el tema de que siguin en estiu i de tot el que ha passat aquesta setmana amb les vacances i els viatges, etc. I després repte, una mica com el Fort West cap a Feijó. Podemos debatir cada noche, cada semana en televisió, que vam tenir aquí un analista de ciència política que ens va dir que això en realitat no és viable perquè en unes eleccions generals tothom està representat i no es pot passar a la torera, però clar, el tio s'envalentona i ho llança. No sé com veus tu com pot quedar la cosa i el que ens espera per viure.
Bueno, penso que Pedro Sánchez va fer una lectura de les eleccions a la clau d'entendre que el desgast que estava patint el Partit Socialista i sobretot les seves crosses electorals, bàsicament Podemos, projectaven una derrota electoral sense pal·liatius el mes de desembre. Llavors, és, davant d'aquesta situació, hi ha un factor que no s'explica, o que sí que s'explica, però diguem-ne, has de buscar la lletra petita, que és que a partir del setembre, octubre, venen corbes per l'economia espanyola. Per l'economia europea en general,
encara més.
I, bàsicament, hi ha una sensació a Brussel·les. Sabeu que Espanya en els últims 3 mesos ha cremat 40.000 milions d'euros i Brussel·les pregunta en què, i el govern espanyol està mirant cap a una altra banda. Brussel·les diu, tampoc cal que em donis el detall, però digue'm una mica en què, i tothom xiulant i mirant cap a un altre costat. Llavors, davant d'aquesta situació, tot fa pensar que guany qui guanyi, sí, setembre-octubre, i això no ho dic jo, ho va dir l'altre dia Niño Becerra, també conegut com un dels genets de l'apocalipsi, perquè sempre surt explicant que ve l'apocalipsi i no acaba d'arribar mai, no? Llavors, Niño Becerra deia, compte que ara a l'octubre sí que va de debò. Llavors, bueno, posant tot això que explico en parèntesi, Pedro Sánchez diu, escolti'm, sé que al desembre m'enfronto a una derrota segura. Davant de la derrota segura, ara hi ha la possibilitat de rascar alguna cosa, el que sigui, m'hi llenço. També és veritat que davant no té un candidat del PP amb un carisma, una capacitat, etc. És a dir, és un candidat que la que el deixes parlar una mica... Em sorprèn. O sigui, he de dir, amb respecte cap al PP, que em sorprèn que un tio que ha tingut l'experiència de govern que té el Feijó el vegis a vegades tan amateur o tan novell o tan insegur en alguns aspectes. I, en canvi, Pedro Sánchez en això doncs és un senyor, com tu deies a l'Òrdago, no? És un senyor que juga a fons i que, curiosament, li ha sortit bé. És a dir...
Sí, sempre, eh?
Sempre.
És com
un tio que
gat.
Té la flor al cul. Si parléssim en termes de padrina catalana, és un senyor que ha nascut amb una flor al cul.
Té 7 vides, com els gats. Una cosa...
Llavors, clar, dius, bueno, doncs anem a jugar a això, anem a jugar a polaritzar, i a partir d'aquí a veure què rasca, a veure de què se'n surt. El que és evident és que si hi ha una mínima possibilitat de que PP i Vox sumin, governaran. Igual que si hi ha una mínima possibilitat que ell pugui continuar sumant amb Podemos i amb qui sigui, continuarà fent el que sigui pel poder.
M'agradarà que Jordi Cerdà ens refresqui una mica les seves teories sorprenents sobre la OTAN i Pedro Sánchez.
Bueno, aviam, si ho haurem d'agafar per aquí, perquè poca cosa més puc afegir, només podria parlar.
No, però és que no sé si vas escoltar divendres, però ara escolta, perquè ell té una teoria molt curiosa.
Bueno, és una teoria que s'ha anat desinflant aquests dies.
Vaja!
Sí, perquè sembla ser que la OTAN no està per fer experiments.
Home.
Amb el Pedro Sánchez.
Està greu.
Tot i que ell continua jugant amb la baza de poder, després d'aquestes eleccions, col·locar-se a Europa si perd. O sigui, ell encara té aquest somni. Jo crec que els socialistes també, si el poguessin enviar Raticulín, ho farien encantats, però no està prou lluny.
Raticulín.
Raticulín, amb aquell, amb el Pedro...
Sí, com es deia? Era, com es deia?
Christopher.
Luque. Christopher.
Ah, no.
Christopher. Sí, Christopher, sí, sí.
Bueno, afegint ara no teories rares, sinó realitats, i seguint el fil que ha llançat el Tom Verdeny, bueno, dic que Unides Podemos, Podemos sumar o sumar menos, no sabem com acabarà. Avui ha decidit els de Podemos, els líders, que tenen l'aval de militància per poder pactar amb Sumar, amb la Yolanda Díaz. I la part interessant de tot això és que...
Què ha passat aquí? Ara m'ho expliqueu.
L'acord al qual han arribat és Montero no va a les llistes, està vetada, però li oferim una possibilitat d'humiliació que no acceptar i que ha acceptat, que és anar de número 1 per Vizcaya. O sigui, ella viu a Galapagar, a Madrid, una cosa molt interessant, però s'haurà d'arrossegar davant de tothom com un llimac per poder conservar el seu sou sempre i quan accepti anar per al País Basc.
I això és molt important?
Home, és prou important com per demostrar que realment aquesta senyora l'única cosa que li intenta, que li importa és el sou, que l'única cosa que li importa és la posició, i utilitza com un cavall aquesta formació política per mantenir-se un nivell de vida.
Jo diria que, no sé, és una intuïció meva des del desconeixement, que podries posar aquesta descripció en molts polítics.
Podríem posar aquesta descripció en molts polítics, però el seu cas és molt interessant. Una noia que ha passat de caixera, es va enrotllar primer, i ho dic amb tot el respecte, amb el líder de les joventuts, la van ficar a les llistes, després amb el líder del partit, també va anar a les llistes. No, i ho dic des del respecte, no ho dic de manera pejorativa, però és una persona interessant.
Parlaves de la presidenta de la Comunitat de Madrid? És que m'ha semblat que repassaves la seva biografia fa un moment.
Bueno, ja no havíem parlat una vegada tant d'això, d'amb qui era el seu nòvio. Això ja ho havíem dit. Si vols ho tornem a refrescar.
No,
era el Casado, diguem-ho. Aquell Ton ara vol treure això, doncs anem-ho a treure.
Home, però és que tu
era...
tens foc, tio.
Era el Casado. Dir... Bueno, no hi ha tingut tres fills, no? Com a mínim. Podem donar aquesta part interessant de la biografia. Mm. Però no volia anar per aquí el tema. Com diu el Ton, venen corbes,
doncs,
serà molt interessant.
Però biografies a banda, aquesta jugada de Podem amb Sumar, em podeu explicar si això... Perquè jo ho desconec, eh?
És un suïcidi. Això és un, per mi és un suïcidi polític.
És el Titanic. Sí. Bueno, però, no, perquè el vaixell no és tan gros. No?
És... Llavors, no, Sumar, que és una de les barques d'aquestes,
sí,
i tira tot
sí.
A sobre...
Sí, realment sí. És a dir, el mecanisme... O sigui, si t'hi fixes, l'esquerra comunista, o la eurocomunista, o l'estalinista, o la post... No ho sé, és a dir, la Coverty, aquí hi havia una expressió catxonda que quan es deia en Catalunya en comú sumem o podem, o no sé com... Saps aquella broma? En deien el Coverty perquè era un joc de lletres així que no tenia sentit com el teclat, no? Llavors, te n'adones que aquest espai... té l'espai electoral que té, però que, a més, entre ells tenen un nivell anormalment alt de conflictivitat.
Com sempre ha sigut?
Com tots els partits polítics, però, diguem-ne, a un nivell molt exasperat. I llavors, a partir d'aquí, si te n'adones, Podem havia de ser un corrent crític que volia governar sobre Izquierda Unida i va fagocitar Izquierda Unida. Ja no ens en recordem, el Garzón, aquell noi que estava de ministre de Consum i que va dir no sé què del xuletons i tal, ja està amortitzat. Izquierda Unida, amortitzada. Integrada dintre Podem. Podem, tal, uau, hòstia, 92 diputats, uau, em sembla, no arriba a fer el sorpasso, les marees i totes les confluències aquelles comencen a disgregar-se, apareix l'Errejón amb més país, els de Compromís que es despengen, els de Galícia les marees, tal, i llavors apareix o creen aquest instrument de màrqueting que es diu Sumar.
Sí, però qui l'ha creat? Jo crec que ha sigut ajudat pel Pedro Sánchez.
Home, evidentment!
D'una manera molt interessada.
Evidentment, perquè són més còmodes de gestionar, evidentment.
Estem deixant la Ione Belarra, que no s'està dient res, però s'està muntant la seva pròpia barca amb un partit verd.
Bueno, perquè tot això és a l'hora de marcar la quota.
O sigui, ella s'està muntant una xalupa sobre la xalupa. Si esto es segundo, yo tengo otra barca.
Clar, però ells tenen una cosa molt clara, que si volen continuar com a diputats, diputades, o diputadis, o com vulguis dir, han de seguir units a la mateixa llista electoral.
Déu-n'hi-do quin panorama tenim. Com a mínim, la gent que ens interessa una mica la política, avorrits no estarem mai, perquè ara venen corbes. Per cert, sí que volia comentar-vos el punt aquest de dir, bueno, si teniu vacances contractades, esteu exents d'estar en una mesa electoral, a favor?
Molt, molt a favor.
Jo, si pogués, ho faria, el que no sé. No sé de quina manera.
Aquí a la ràdio he vist autèntics balls d'alegria i d'eufòria davant d'aquesta decisió. hem de... sí, exactament. Hem d'anar acomiadat, però volia demanar... Han estat ara els dies de la selectivitat. No sé si teniu algun record que vulgueu compartir de la selectivitat. Tu fa poc, vas estar, no?, fent gairebé una selectivitat.
Fa 23 anys.
Escolta, t'han de donar 90 euros per allò, per...
Encara no, eh? S'ha iniciat l'expedient de responsabilitat patrimonial.
No sé, saps que Jordi Serra va participar d'aquell caos de... Com es diu?
D'oposicions.
D'oposicions. I ens va una mica explicar la seva experiència. L'altre dia quan vaig llegir la notícia dic, mira, 90 euros per al Jordi Cerdà.
Bueno, a partir del setembre, encara no els he vist.
No, tranquil, ja arriba.
I tornem a tenir examen el dia 8.
Selectivitat, va, una petita anècdota o un record que fa gràcia que me l'expliqueu. Jordi, tu?
Bueno, el meu record era que somiava en els apunts i, per tant, repassava dormint. I llavors em despertava fresc i amb la memòria completament preparada per l'examen.
Jo, el meu record, us diré que ho vaig trobar molt més fàcil... O sigui, que l'expectativa que jo m'havia generat estudiant durant 2 anys i la por que ens havien generat els professors i els mestres dient això, uah, serà complicat, serà una aquelarre i tal... Mm. I clar, anaves acollonit. I vaig fer el primer examen i vaig dir, potser és el primer examen que és així com més fujostet. No, no, no. Tots van anar bé. Tots van anar bé. L'única crítica, però bueno, al final, és que em van espatllar la mitja amb l'examen de filosofia perquè em va tocar un corrector comunista i no li va agradar el que vaig explicar del text de Karl Marx.
I aleshores... Tu no vas fer el de Karl Marx?
Sí,
jo el vaig deixar a parir i em van posar un nou.
Mira, veus? Pues
però a parir, vaig fer una anàlisi de la seva vida, hipòcrita...
Sí, vas parlar dels fills il·legítims i tot això.
No. Vaig parlar que el tio va arribar un dia a casa i va dir... Noies, la situació és dramàtica. I totes es van mirar, van dir... El papa es posarà a treballar, diu... Us he trobat feina en un forn de pa.
Escolteu, quan teniu 17 anys o 18 ja éreu tertulians, ja es veu. O sigui, feu la selectivitat donant les vostres opinions allà. Nois, m'encanta aquesta tertulia, ha estat frenètica com ens agrada i és un gust. No marxeu, ara farem un altre bloc de publicitat que tenim preparat i que l'hem de fer i quedeu-vos que la Carla Buigas ens plena aquest estudi aquest divendres de festa.
13 millones de nave de la una confederación intergaláctica.
¿Ganímedes?
De Ganímedes, de constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya. Lo está